en les formes. Sí, aquest sí, sí. Venedor...
A mi m'arribaven els venedors de l'Enciclopèdia Catalana.
Doncs és que, crec que el comentari d'Alejandro Fernández va per aquí. Salvador Illa és un venedor d'Enciclopèdia Catalana, però saps que en el fons te la colaria.
Però...
Tots tenim a la nostra vida una persona així, encantador en les formes, però que no te fies un pèl, que te'l mires de reull i dius, aquest tio no me la fotrà. Alejandro el té a la seva vida política, que no està mal, no està mal. I fins aquí el meu anàlisi de la frase del dia.
Si este caballo viene de bonanza...
Girova, la girocleta d'avui.
Avui, Joan, avui parlem del perill de les selfies.
But first, let me take a selfie.
Home, hi ha gent que ha perdut la vida, eh?
Ara en parlarem. Són molt perilloses, les selfies.
Sí, sí,
per aquí no, a mi m'encanten.
No, és que ho detecto.
M'agraden, per qui no sàpiga què són les selfies, són les fotografies que un es fa un mateix.
L'autofoto,
que diríem. Exacte. Sí. Que agafes la càmera i dius, em vaig a fer una foto a mi mateixa perquè no tinc cap càmera, o me la faig millor que algun càmera, tot sigui dit. Avui parlarem del perill de les selfies i per què. Doncs el que faré... serà una mica diferent, eh? Sabeu jo que hi ha gent que compta cotxes, avui comptaré persones, em plantaré.
Avui
a quarts de dues, a l'hora de la girocleta, a la sortida de metro de l'estació de la Sagrada Família, concret, a la confluència del carrer Mallorca amb Marina.
Mm-hmm. Mallorca amb Marina.
Ubiqueu aquesta sortida de metro?
Sí, absolutament. Sí.
Bàsicament, mira, és una sortida del metro... Hi ha unes escales, diguem-ne, normal i unes mecàniques.
Escales que pugen i després baixen.
Escales mecàniques que no has de fer l'esforç, sinó que puges allà i pugen soles. Van soles, són automàtiques, eh? I llavors, mentre puges per les escales, darrere teu va apareixent imponentment la Sagrada Família.
A l'esquena, eh?
A l'esquena, just darrere teu. És a dir, tu les puges i a la teva esquena tens la Sagrada Família.
Tot i que hi ha una marquesina.
Preciosa, exactament.
Però la supera la Sagrada Família.
La supera la Sagrada Família.
És una miqueta més alta que la marquesina.
Una imatge espectacular. Llavors, què ha passat? Que, o sigui, l'estació de metro ja ha estat fa molts anys que hi és, la Sagrada Família també fa molts anys que existeix, teòricament dius no hi ha res nou. El que ha canviat és que ara fa uns dies a TikTok, a la xarxa social TikTok, es va fer molt, 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 molt viral un vídeo d'una noia turista en el que deixava el seu telèfon mòbil recolzat a una escala mecànica, diem-ne tres escales, tres esglaons per sobre seu, deixava el mòbil recolzat allà, el mòbil gravava, i clar, gravava la sortida del metro i es veia com la noia anava pujant les escales mecàniques i darrere seu anava apareixent a poc a poc la Sagrada Família preciosa, una imatge de postal, una imatge per emmarcar, o sigui, era brutal. Llavors, clar, doncs a les xarxes socials el vídeo va córrer com la pólvora i molts usuaris, de fet, diuen que és la sortida del metro més preciosa de tot el món. I què ha passat? Doncs que ara s'ha convertit en una atracció turística al·lucinant.
Tothom ho fa.
I tothom... O sigui, és evident que si vas a Barcelona i ets turista, tens un 99% de possibilitats d'acabar la Sagrada Família, perquè és el monument més visitat, és preciós, i qui no hi vol anar? Però és que, ara més, a banda d'anar a la Sagrada Família, una de les altres parades obligatòries és la boca de metro. Per què? Per fer-se la famosa foto o el famós vídeo sortint del metro
i cues per pujar,
amb
ara,
la Sagrada Família al darrere.
Tu ho has vist?
Sí. No és broma que hi ha cues per pujar.
Exacte.
Al metro?
Sí, per les escales mecàniques del metro.
Jo tinc moltes ganes d'anar a aquesta sortida.
Ara tens ganes.
Ara tinc ganes d'agafar el metro.
A més, hem d'explicar que quan tu fas aquest selfie, aquest vídeo, home, el que pretens és que darrere teu no hi hagi ningú.
Exacte.
Per tant, la gent s'espera a sota.
Ah,
per això hi ha cua.
Però ja comença a no haver-hi cua perquè començava a ser un problema. Primer, perquè hi havia risc d'atropellament, risc també de que et robin el telèfon mòbil, perquè tampoc el deixes allà recolzat, te'l pispen en un moment, i també risc de causar mal a altres persones perquè t'entrebanques,
o
perquè causes cues, o la mateixa escala. Llavors començava a ser un problema, i des de fa uns dies els treballadors de TMB, dels Transports Metropolitans de Barcelona, han instal·lat un cartell de color groc fluorescent, és a dir, el cartell, jo us prometo, que es veu. Qui no el veu és que no el vol veure. A més, és un cartell que està en català, en castellà i en anglès, perquè l'entengui tothom, o pràcticament tothom, i si no, també hi han gràfics de prohibit foto, prohibit vídeo, perquè, doncs, era un perill, això de fer-se el vídeo i la foto. I com que no n'hi havia prou amb aquest cartell, sembla ser que fa pocs dies, també, hi han hagut d'instal·lar, podríem dir, d'algun destinari, un agent cívic que vagi dient a la gent que, per favor, faci el favor de circular sense haver-se d'aturar a fer un vídeo.
Un agent fort.
L'han instal·lat allà al costat del rètol.
Però escolta una cosa, com s'instal·la una persona?
Doncs el poses allà, al costat del rètol, i que vagi dient la mateixa frase.
Està enroscat, té peus.
Els peus els té al terra clavats, a baix de la mecànica.
Són molt rodons?
És una persona vestida de color groc. No, ara fora conyes. Hi ha hagut un agent cívic i passa part de la seva jornada laboral per anar alertant a totes les persones que tenen o que els hi pica la gràcia de fer-se aquesta foto.
No,
fora
broma,
vídeo.
És una cosa perillosa. Està parlant d'una cosa sèria, eh?
Exactament.
Sí.
I durant Setmana Santa, alguns dies, a mi m'han informat que van aturar el funcionament de les escales mecàniques.
Fixa't,
perquè a vegades ni amb un agent cívic de seguretat ni amb un rètol no n'hi ha prou. Sembla ser que van haver d'aturar les escales
Arribem
mecàniques.
Arribem tard, Judit.
Ja. La gent que vol pujar les escales mecàniques, què?
Ara ja
no, a veure, poden pujar amb ascensor, ara tampoc ens preocupem, vull dir, d'arribada l'arribaran. El problema és que la gent no utilitza les escales mecàniques per la funció que es van crear, que és pujar sense la necessitat de fer esforç físic, sinó que ho fa per el pur postureig, que en diríem, per treure doncs, uns quants likes.
La gent que igual ni ha vist la Sagrada Família, només l'ha filmada a l'esquena seva i ha tornat a baixar.
No,
és possible.
És que de debò que és possible. Llavors avui em plantaré allà, no sé si hi haurà la gent de seguretat.
Mira, com la Sensibit, et plantaràs allà.
Em plantaré, exactament.
Cargolarem allà.
Regularé i aniré comptant les persones. A veure què fan, és que no sé què em trobaré, no sé si les escales estaran obertes en funcionament o no, si hi haurà una gent, però sí que us ho explicaré. Tinc moltes ganes de dues coses. Una és parlar, si en trobo, perquè crec que costarà, amb veïns del barri, perquè encara que no ho sembli, hi viuen persones de tota la vida, a la zona de la Sagrada Família, a veure què en pensen també, fins a quin punt els hi molesta aquesta situació, si la viuen cada... perquè de turistes n'hi ha hagut sempre, però clar, si ara sobre si suma un altre atractiu
turístic...
Està
massificat.
Evidentment, a veure què en pensen. I també m'encurioseix moltíssim, si fa falta el faré de traductora simultània, parlar amb els mateixos turistes que tenen ganes de fer-se aquesta foto, aquest vídeo, si ells creuen que pot arribar a ser perillós o no, que com ho veuen, perquè potser en el seu cap, és allò que diu, en mi cabeza suena espectacular. Saps? Ja veurem. Abans de tot això, de quarts de dues, res, petita informació. En Joan començava dient, fer-se selfies és perillós. Oh, i tant que és perillós,
sí,
que
sí,
sapigueu...
Sí.
Que des de, segons l'últim estudi que s'ha publicat el 2023, és a dir, fa un any, en els últims 15 anys, que és quan hi va començar a aparèixer doncs, això dels telèfons mòbils i la tecnologia, han mort més de 500 persones a tot el món per fer-se una selfie.
Mira, 500 burros.
Doncs la veritat és que sí. El 2015, que molta gent té por dels atacs de taurons i hi ha moltes pel·lícules sobre els taurons, que sapigueu que el 2015 va ser el primer any que es van superar les morts cada, o sigui, durant aquell any per selfie que no pas, hi van haver-hi més morts per gent que es feia una selfie en algun lloc perillós que no pas per atac de tauró.
Fixa't.
O sigui, és més perillós fer-se una selfie, depenent a quin lloc, que no pas que nedis o estiguis enmig de l'oceà Atlàntic i t'ataqui un tauró. Així que anem en compte amb voler fer una foto a segons quin lloc, a segons quina alçada, perquè clar, és un, mira, sí, pujaré en un gratacels i tot per quatre likes que poden acabar molt malament. I Espanya, només dir-vos que ocupa a la quarta posició d'un rànquing mundial de país on es moren més persones per fer-se un selfie.
La quarta?
Quarta posició, eh?
La primera és a la Índia, llavors la segona als Estats Units, tercera Rússia, quarta Espanya.
Doncs per densitat de població, jo crec que som el number one, eh?
No, sí.
Perquè la resta de països són molt grans.
Clar, la Índia és un país enorme. Si voleu saber més, no m'ho estic inventant, és un estudi de la Fundació I.O., una I i una O, i estan buscant alguna cosa, dic, mare meva...
La Fundació es diu I.O., una I i una O?
Fundació I.O.
Exactament així.
Fa por.
Un petit... Jo sempre us explico, que jo passo molt sovint per davant de la Sagrada Família, vist relativament a prop, sempre està... a tope, o sigui, és increïble, però rodejadíssima de turistes. Sempre està a tope, absolutament.
Sí, o sigui, jo crec que van fer una cosa que està molt bé, que és no deixar passar els autocars.
Ah, és veritat, autocars
que abans aparcaven just davant de la Sagrada Família.
És veritat.
Van posar jardinera, van posar jardineres, sí. Ho van fer tot més peatonal.
Exacte.
I ara no aparquen allà.
Val. No, i és estret, és difícil que allí pari un bus perquè carregaria la circulació.
Doncs hi paraven.
Doncs,
imagina't.
En fi, doncs d'aquí unes hores que descobrirem què és el que s'està coent allà a les escales del metro.
Molta curiositat.
Sí, sí.
Jo et demanaria que facis un vídeo selfie. Però mirant endavant.
Com? A veure què hem de fer.
A l'inrevés.
O sigui,
sense la càmera cap endavant.
Com s'hauria de fer un vídeo normal.
Com s'hauria de fer. Exacte.
Jo, mira, que sapigueu, em vaig a confessar, vull dir, ja ho diré tot.
Jo,
al meu cap, també sona bastant espectacular amb l'excusa de que sou periodista fer-me el vídeo amb la Sagrada Família de fons, saps? Allò de dir, si no, no tindré oportunitat de fer-ho, però em sento, crec que massa malament, llavors...
Jo crec que el pots fer, però des de la mà. No cal deixar el mòbil... És a dir, el perillós és deixar el mòbil allà.
Clar, però què passa? Que si ho fas amb la mà, no queda tan bé el vídeo, la fotografia, perquè quan recolzes el mòbil al terra, com que és un pla contrapicat, la Sagrada Família és més
suponent. Geografia,
no tens
això,
visió de... Val. Visió conjunt d'aquestes històries.
Doncs res, que avui el Magiró tornarà de la Sagrada Família sense mòbil. Giró.
Fins després.
Gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Pròxima estació. Judit Vallès.
Mai millor dit, canviem d'estació, anem cap a la propera estació. Cap on ens portes avui?
Doncs mira, avui parem a l'estació de Kabira, un petit poble de 13.000 habitants de la província d'Hokkaido, al Japó.
Perdona. Podem tornar a posar l'inici d'aquest tema, aviam? Diu Bayona.
Bayona. No sé que no sigui la primera vegada que fem aquest comentari. Ja havíem anat al Japó, llavors ara sempre que anem al Japó posaré aquesta cançó.
La cançó Bayona.
I havíem comentat el tema de Bayona. Tenim un déjà vu de fort. Jo recordo Joan Trias al·lucinar d'aquesta manera.
Doncs mira, torno a al·lucinar un dia com avui.
Bayona, cadira, manzana.
Sí.
Bayona. Vale, tens. Per què anem al Japó?
Anem al Japó.
Perquè ha sortit a la venda un nou immoble. Avui es tracta d'un castell japonès de 6 plantes amb 1.571 metres quadrats i amb un jardí de 4.000 metres quadrats.
Castell japonès no és un concepte que jo tingui massa interioritzat.
Castell japonès és com una torre molt alta i llavors té aquests sostres típics japonesos.
Ah, els sostres aquells.
I 6 plantes, vull dir que és bastant alt, sí. Doncs al terra, no suposo, amb aquells matalassos. Suposo que sí. Sí, i us preguntareu, quin preu té aquest castell japonès?
Això que es medeix en què? Quina moneda és?
Ah, tenen iens, però jo ho he calculat en euros,
En euros,
en euros són uns 61.000 euros.
Em sembla molt poc.
Això, una ganga.
No. Aquí hi ha lletra petita.
Castell japonès, 60.000 euros.
Deu viure la princesa, el Mario Bros.
Lletra petita,
Ja.
Lletra petita, sí que n'hi ha. Però primer, deixeu-me dir que l'edifici està construït de l'any 1991. Pertanyia al propietari d'una fàbrica de nines tradicionals japoneses que va anar perdent la seva fortuna quan la taxa de natalitat del país va començar a caure i també quan van aparèixer com a competència altres venedors de nines a la Xina. Llavors, aquesta persona es dedicava a fer nines allà, però va començar a tenir més tirades les nines xineses i va haver de tancar la seva fàbrica o botiga. Era una barreja una mica de
tot. Castell japonès i nines japoneses són conceptes que no havia...
Sí, fa una mica de japonesa, sí. Jo crec que deu ser el típic castell que entres i deu fer una mica de yu-yu o amb nines per allà tirades... No ho sé. M'agradaria molt com entrar-hi o que hi hagi una càmera.
A mi el que m'agrada tot plegat és el preu.
60.000 euros. Continuo
pensant que hi ha gat
amagat. Està bé, això està ben calculat.
He passat bé. He mirat la pàgina web on l'anuncien i encara està en venda.
Ah?
Així que ja ho sabeu, si us interessa podeu anar a fer-hi una ullada.
Jo tinc molta curiositat perquè crec que la Judit Vallès et dedica part del seu dia a posar-se en agències immobiliàries
i comença a buscar la cosa
més estranya.
Estàs buscant pis al Japó? Estàs buscant castell al Japó?
Estàs buscant pis a Barcelona i se t'ha anat una miqueta a la mà?
Se m'ha anat la mà, sí. Vinga, l'anunci diu, perquè he agafat un trosset que diu...
Ah.
Es ven un castell de 6 pisos... Ho he traduït, eh? No està en català. En japonès. Es ven un castell de 6 pisos a Hokkaido amb grans vistes de les terres de conreu i dels proletariats dels voltants. Inversió èpica per construir-hi un hotel, una botiga, un castell d'Instagram, una cafeteria de disseny, un parc temàtic, el que vulgueu. No espereu més, actueu ràpid.
O sigui, t'estan dient, ràpid. Compra aquest castell... que va bé per construir un parc temàtic.
Ah, exacte. I al final posa, que m'ha semblat bastant curiós, que posa, a menys que siguis un shogun, hauràs de posar en marxa un negoci per pagar els impostos.
Shogun són els terratenents japonesos.
Sí.
No, perquè, ho sé, perquè hi ha una sèrie a la Disney Plus... que està molt bé. Jo no l'estic veient, però sé de què va.
Es
diu Shogun, justament.
Exactament.
I jo pensava que era com un postre, però no, són... No? Ara em fotré un Shogun de postre.
Shogun,
no?
Sí, eren uns guerrers de la història del Japó, un títol que era concedit per l'emperador, sí. I durant una època van ser com els governadors del país després de l'emperador i vivien en castells com aquest que s'està posant en venda. Llavors, hem dit que val 61.000 euros... però la lletra petita diu que s'haurien d'invertir uns 50.000 euros per reparar les teules.
Ah, clar, veus la lletra.
50.000 per les teules.
Ara estem, hem pujat els 115.000 euros.
Sí, tampoc em sembla tant, eh? I després he vist que l'impost sobre la propietat serien uns 8.000 euros.
Impost sobre la propietat, però això es paga una vegada, només, un cop?
Que sí,
bueno, quan te'l vens.
És que continua semblant-me poc.
Sí. Si voleu consultar l'oferta, està a la pàgina web immobiliària Century 21.
M'agradaria saber com has acabat en aquesta immobiliària.
Coses està fotent de mi. No, però no és que jo els tingui per gastar-me'ls. Dic que qui els tingui pues és poca cosa. Per tenir un castell al Japó, dic, no és massa, no sé.
Sí, llavors, a partir d'aquesta oferta m'ha sorgit molt la curiositat de mirar quant costaria un castell aquí a Espanya.
Ah, clar.
I he trobat que a Idealista hi ha una pàgina concreta per ofertes de castells que diu...
Però ofertes de castell...
¿Quién no ha envidiado alguna vez el estilo de vida de la realeza? Para disfrutar de tal experiencia, lo primordial es disponer de un castillo o de un palacio, aunque para la mayoría de nosotros adquirirlos sea inalcanzable. Sin embargo, explorar está al alcance de todos y lo mejor es que no tiene precio.
Y
llavors surt una llista de castells que van des de 15.000 milions...
Eh?
15.000 milions d'euros.
Home, i no podrien valdre 61.000 com el japonès. A veure,
no, 15.000 milions. És que ara veig tants zeros que no sé ni llegir.
Bilions,
no,
bilions.
15 milions d'euros.
15 milions d'euros.
Sí. T'havies flipat.
M'he flipat. No, i el més econòmic que val a 1.300.000.
Això ja em sembla car. Sí, això ja em sembla castell.
Però sí que és cert que tots els que he vist estaven fora de Catalunya, llavors, clar, jo volia buscar alguna cosa més a propet, no? He anat a Mil Anuncios i he trobat un castell una mica més a prop que aquest del
Japó. Ja és català, ja és un castell català.
És un castell català.
On està?
Està a Fonalleres.
Ai, jo sé quin és, de debò, i amb el cotxe... Sí, hi vaig fer una foto i tot, perquè és, però sembla que estigui molt decadent.
Està bastant decadent.
La reforma que necessita és important.
Està
a Fonalleres, està un petit poble de Lleida, i costa...
Un milió?
1.600.000 euros.
Sí. Més la reforma, perquè de debò que...
Sí, a mi també he vist les fotografies i m'ha semblat que està bastant decadent.
I em quedo amb el japonès.
L'anunci el venen com a espectacular castell històric amb encant modern, una joia del segle XI i XII. Vine a viure aquest castell impressionant, una fusió única d'història, luxe i funcionalitat. Una ubicació privilegiada a prop d'un poble del tot pintoresc, submergeix-te en la història d'un lloc que va ser el cor de la frontera amb els musulmans del segle XII.
Mira, el CEO, això on ho has trobat? A on era?
Mil Anuncios.
A Mil Anuncios, de debò que el CEO jo crec que té com les 10 paraules que ha de posar en un anunci, espectacular, sí. Privilegi, joia, modern, cor i pintoresc.
Totalment, i el de submergeix-te en la història...
Però jo em quedo amb el text d'Idealista, m'agrada més, perquè em sembla més cutre, i perquè quan diu... ¿Quién no ha soñado alguna vez con ser de la realeza?
És com el poble, el de Mata... Com es deia?
Mata de Pera.
No, el poble de Sòria, de Segòvia.
Aquell que estaven tots fent la foto.
Sí, no exacte.
Recordo, ja no
que també deia... Has somiat mai ser l'amo del teu propi poble?
Sí,
bueno,
sí.
En fi, aquest castell, ja ho sabeu, està a Lleida, té, segons l'anunci, un disseny exquisit i comoditats de luxe. Resumint, 6 habitacions, 9 banys, una cuina grandíssima, un gran menjador...
I tornem a ser, perdó, per què sempre hi ha més banys que habitacions? 6 habitacions i 9 banys? A mi és una cosa que m'encurioseix moltíssim.
Per cada habitació pot entrar més gent d'una persona.
No sé, jo preferiria tenir més habitacions que no tants lavabos.
Ja, deuen haver-hi petits lavabos també escampats per la casa, no ho sé. Amb moltes altres coses, una àmplia sala de billar, una terrassa solarium amb vistes panoràmiques, piscina, ascensor, jardí, pàrquing, moltíssimes coses. En fi, a mi aquest anunci m'ha ben convençut. Ara em falta el milió d'euros, però somiar és gratis.
Bueno, la prima de final de temporada.
Exacte. 20 minuts que passen de les 10 del matí, anem de compres.
Qui diu que els catalans miren massa la pela?
Mirem una mica la pela.
És un mite. No, si ho diu Hesse que no...
Una mica la pela sí que la mirem.
No, la pregunta
és qui no, eh?
No facis cas. Els catalans sou generosos.
Escolta, va, anem de compres.
Capbravo, la companyia de supermercats de referència a Catalunya. 3.000 supermercats a les 4 províncies catalanes. Són legión. Tenim entre mans... una cistella que està dissenyada per especial per esportistes, eh?
Esportistes. Va per Salvador Illa.
Home, per suposat, tot i que és una persona que...
Sí.
No et pots refiar d'ell, segons Alejandro Fernández.
Diu Alejandro Fernández, però sabem que fa maratons.
Refresc isotònic de llimona, especial Salvador Illa. Oli d'oliva siurana, pasta tauró integral espelta.
Ara.
El producte més rocambolès del món, pasta tauró integral espelta.
Pots comprar pasta de tauró, bullir-la i fer-te un selfie davant sense por que m'ho segui.
Totalment.
Fixa't.
Flocs de cibada, suc de taronja, nous sense closca, barretes de cereals amb xocolata i després productes d'higiene.
Tot això... Xocolata per esportistes?
Sí.
Per 99% cacau.
Exacte. 99,9. És un cacau.
És cacau pur.
Allà posat i ja està. Llavors, cada setmana, ja sabem, cada divendres sortegem aquesta magnífica cistella Capbravo i cada dia us fem una pregunta perquè pugueu participar. La pregunta d'avui... Parlem d'una de les persones que ens encanten en aquest programa, com a mínim a mi, l'entrenador mexicà del Mallorca, Javier Aguirre.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo...
Desesperado.
Javier Aguirre, protagonista de la setmana, perquè aquest dissabte disputarà la final de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Bilbao, entrenant al Mallorca. Entrenador de dilatada trajectòria, amb caràcter fort, humil i molt divertit. Doncs bé, ahir Movistar Plus publicava una entrevista feta per la gran Mònica Marchante a l'entrenador i en un moment donat li demana, la Mònica Marchante, que li expliqui alguna cosa d'ell que no sàpiga ningú. Senyor Javier Aguirre, ¿nos explica alguna cosa que no sepa nadie?
Ahí.
Y aquesta és la resposta de Javier Aguirre.
Algo que sepa poca gente de Javier Aguirre.
Ah, que me injerté pelo. Ahora ya
¿en serio?
Todo. Sí, ¿dónde? Me quité aquí.
No, digo, ¿dónde? ¿En qué? ¿Dónde?
Aquí, mira, aquí, en la cabeza. No, en la rodilla, no te
digo. No, digo, si fuiste a Estambul o...
Ah, no, Madrid. En Madrid.
¿Qué le dirías?
Te quitan de aquí y te ponen aquí.
Te quiten d'aquí, te ponen allí.
M'agrada tot, eh? El millor, però, és el somriure de Javier Aguirre.
Sí.
S'ho passa. No, l'entrevista no te desperdici, perquè he agafat aquest moment, però és que n'hi ha molts.
N'hi ha més d'aquests?
Sí, n'hi ha molts. Li fa un test, la Mònica Marchante, que... no sé quina resposta... Cada resposta és millor que l'anterior. I, a més, es descollona viu. És que s'ho pren amb un... Aquest tio és meravellós. Bueno, doncs, per tant, la pregunta del dia. Agafant el fil de Mònica Marchante, volem saber alguna cosa de tu, dels oients, que no sàpiga ningú. O molt poca gent, si vols, o molt poca gent. Doncs vinga, si voleu fer una petita confessió, cal que sigui una cosa transcendent. Aquí Javier Aguirre parla d'un injert de cabell, val? Però jo què sé, pot ser qualsevol cosa que no has explicat a ningú concretament. Doncs vinga, per jugar avui, la pregunta és aquesta. Explica'm, sisplau, una cosa de tu que no sàpiga ningú, o gairebé ningú, que sigui una cosa com molt íntima, va. Però poden ser petites coses, no pot ser... Wow. Segur que hi ha coses molt grans que no sap ningú. Tots tenim secrets interiors. Però després hi ha petites coses que no expliques, però... Jo és que ara mateix tinc una al cap, però no sé si... És que és un...
Tira.
Vinga, la tens, ganes.
Va, tira.
Estàs posant en un jardí.
Jo tinc... És que, clar, és que és una mica... Puc ser... com et diria? Reprendido. Puc ser reprendido. Tinc una piga. en un lloc. En un lloc.
Val, lloc. Val.
I no ho sap pràcticament ningú. Perquè s'ha de veure...
Sap qui te la veu, ja està.
Eh?
No?
Com?
Ho sap qui te la veu.
La tia, exacte, qui la veu.
Val.
Ai.
Està molt bé.
Però ara tothom sap que tinc una figa. Bueno, està tothom que estic escoltant. Mira la llet. La piga és que és molt curiosa, aquesta piga.
Val.
Què fa aquí?
Algú més s'atreveix?
Jo no tinc cap piga amagada.
No, jo tampoc. Val. Pensant i no sabia què dir.
És complicat, perquè dir una parida... I que no, com, perquè ara jo pot explicar-te aquí coses que hauríeu tothom de cul, però no és qüestió. No, ha de ser una cosa, no, una tonteria.
Tot va relacionat, caure la piga.
Tot va relacionat.
Resposta 663-99-30-62 per endur-vos aquesta magnífica cistella a Cap Bravo. Anem a publicitat i de seguida saludem a Rucaral.
Me gusta cantar el sol, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Radio Estel. Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Radio Estel oficial i a radioestel.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a dir.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Al Forn Mistral, com sempre, som al teu costat amb les nostres especialitats. El pa, les ensaïmades, la coca i els nostres croissants t'estan esperant amb el bon gust de sempre. Forn Mistral. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. I també a fornmistral.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Històries de superació.
Vinga, va, minut i mig, ja arribarem cap a 11:15 del matí. Aquesta hora és moment de conèixer històries personals amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam i, per què no, d'emoció. Coneixerem una nova història de superació amb la periodista i la col·laboradora d'aquest programa, Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Aviam, de què tracta la història d'avui? Va.
Mira, la història d'avui va directament lligada a l'espòs. Tu tens alguna por o el por en alguna cosa, Joan?
Moltes coses.
Moltes coses.
Una, per exemple, a volar.
De veritat?
Sí.
Pues mira... Per ser més exactes, el cas d'avui precisament és un clar exemple de com superar la temor de volar. Sobretot, la història d'avui demostra que el factor clau és l'atreviment, el coratge, que un mateix trau per vèncer la por, siga quina siga. A vegades, aquesta empenta surt de manera inconscient, altres vegades potser sorgeix perquè no hi ha més remei, no? Perquè no hi ha alternativa. Per tant...
Avui aquí coneixem.
Avui coneixem Sílvia Carré.
Els ulls se t'il·luminen com les nits de París. Mil tambors de guerra que desperten dins el pit. I de sobte te n'adones que tu també tens dret a ser feliç.
Sílvia Carré té 48 anys. Li encanten els idiomes i conèixer noves cultures, per això va llicenciar-se en traducció i interpretació. Quan va arribar el moment d'exercir l'ofici, va optar a diverses faenes. Volien contractar-la. Ella, però, les rebutjava. Totes les ofertes implicaven haver d'anar a l'estranger i ella tenia por de volar. Fins que un dia va decidir posar-hi remei. Tant que fins i tot va convertir volar en la seva professió. Ara és pilot privada d'avió i pilot acrobàtica en el seu temps lliure i, sobretot, és coach professional i mentora de vol, de manera que ajuda a altres persones a superar la por de volar. Una afició, caminar sense pressa i amb bona companyia per la muntanya. I una cançó, la que sentim de fons, Tòquio, la nova versió dels Catarres amb Joan Dausà. Cap al matí.
I digue'm qui és el jutge dels amors i dels instints. Potser tots som culpables d'ignorar el que portem dins, però en algun lloc, en algun moment, haurem de...
Sílvia Carré, bon dia.
Bon dia.
Hola, Sílvia, bon dia.
Ara entrarem en més detall a conèixer la teva història, però primer de tot, què és per a tu la superació personal?
Uau, un viatge apassionant, ple d'escales diferents, ple de sorpreses i que... Per mi ara la por és no tenir-lo, aquest viatge. Que no s'acabi, que no s'acabi.
Remuntem-nos als inicis. Recordes quan va ser la primera vegada que vas volar?
La primera vegada que vaig volar, probablement quan era nena amb els meus pares. Però sí que me'n recordo molt de la primera vegada que vaig volar amb por, que ja va ser a l'adolescència.
Quin viatge feies?
Jo crec que era un retorn de Madrid a Barcelona, era un vol nocturn, coincidia que plovia, cap problema, però llavors jo em devia explicar, vés a saber quina història, i allà ja vaig començar a sentir coses que no havia sentit, moltes ganes de marxar d'allà, de fugir, de ganes com de salvar-me d'aquella situació que jo m'estava imaginant, i a partir de llavors cada vol va ser com... va estar com contaminat per aquestes sensacions.
És curiós, perquè hi ha qui pugui tenir la percepció que tenir por a volar és innat. I possiblement hi hagi gent que ho tingui, aquesta sensació des del primer vol. Ara que li deia jo a la Ruth, a mi em passa una mica el mateix, a mi em passa des d'un vol en particular, també. De Edimburg a Barcelona va haver com molts sotracs a l'avió, i a partir d'aleshores li tinc bastanta por a volar.
Wow.
Més que respecte, diguem-ne, eh? Que és quan comences a notar això que deies, aquesta angoixa de vull arribar allà,
sí,
que no sé què està passant, però alguna cosa està passant.
Ets dels que mires el temps que farà abans d'agafar... Hi haurà turbulències? No hi haurà turbulències? No?
Sí.
Les turbulències s'emporten la palma, moltes vegades. Estan en el top de coses que preocupen moltes vegades.
Mm-hmm. Després entrarem una mica més a parlar de la mentoria i tota la part de que treballes tu amb l'altra gent com a coach. Però tornem una mica a la teua història, perquè tu en aquell moment, amb 13 anys, tornes d'aquest viatge de Madrid a Barcelona, però a partir de llavors vas seguir viatjant.
Jo crec que vaig seguir viatjant... Bueno, cada vegada menys. Sí que els meus pares tenien com la mania de fer el vol de l'estiu, que normalment no era aquí en cotxe. Llavors, doncs, d'aquell ja sabia que no me'n podia escapar i el feia, però tampoc no viatjava més del compte. Sí que a mesura que llavors, clar, em vaig anar fent gran, no? Em vaig llicenciar, vaig anar a entrevistes de feina, em van començar a sortir oportunitats, ostres... Llavors sí que vaig triar rebutjar-les i vaig triar deixar de volar. I aquí, quan un deixa de volar o deixa de fer quelcom que pel que sent por, fa que entris en un bucle endimoniat on a vegades el més còmode és no sortir-ne. Mm. O sigui, de dir, ja segueixo evitant, perquè agafes llavors doncs, més manies.
Mm. Mm. Entenc que, per tant, la por se va convertir en un rebuig i això és el que acostuma a passar, és a dir, és més fàcil ignorar les pors que no enfrontar-nos-hi.
I tant. De fet, una de les sortides o de les coses que ens provoca la por és aquesta sortida de m'escapo del perill. Llavors, si realment hi ha un perill real, ens va molt bé això, perquè és el que permet que sobrevisquem. Però clar, moltes vegades si parlem de por de volar en avió o por de parlar en públic, encara que sigui, sempre dic, si no estem en una sala plena de caníbals, o sigui, en realitat, quin perill hi ha allà? Però què passa? Que la persona que té por ho viu amb la mateixa intensitat que si estigués a la sabana amb un lleó amb la boca oberta, realment, i té aquestes ganes d'escapar. A vegades hi ha altres sortides, eh? A vegades la nostra ment és molt ràpida i tria com la sortida que pugui tenir més possibilitats de supervivència, com pot ser la paràlisi o pot ser l'atac, el m'enfronto.
Mm. Tu creus que deus haver estudiat tot això i sobretot com funciona la por? Per què la por fa que ens muntem aquestes històries al cap, aquestes inclús paranoies al cap?
Mm-hmm. Bueno, la nostra ment és com jo recordo quan feia anglès que hi havia un exercici que és filling the gaps, que és, acaba d'omplir els forats, doncs una mica la nostra ment omple els forats i davant de coses que no han passat és com que tendim a com a omplir-les en base a coses que hem viscut nosaltres o que poden haver viscut altres persones i que ens han impactat. Abans parlàvem del tema de, ostres, una notícia m'impacta. Home, potser conèixer aquesta informació em pot servir per sobreviure. Per tant, me la quedo molt gravada. Ja és quelcom que, com que portem una mica de sèrie. I doncs, una mica passa això, no?
Omplim amb buits i sempre amb la pitjor part de la història.
Amb la pitjor part de la història. A vegades ens imaginem també coses i anticipem d'una manera que no acaba sent real, en base, doncs això, històries que hem sentit, que ens han explicat, que hem après, que hem viscut, també, i que hem interpretat d'una manera, doncs, a vegades una mica tergiversada. Mm.
Parlàvem del rebuig. A la presentació fem el comentari, no?, que vas haver de rebutjar moltes ofertes de faena. Tu també utilitzaves un argument per no volar, que era no... és a dir, jo ara no puc volar perquè sóc mare.
I tant. Jo llavors era mare i, clar, vaig dir, home... Jo no, jo sóc mare, com em diu. Està claríssim, no? I probablement, i veig que és un argument que es fa servir moltes vegades. Home, és que jo ara he sigut mare, o sigui, si em passa alguna cosa, si volo amb el meu fill, ens passarà tots dos, cosa que xungo. I si volo sense ell, ostres, quedarà sol de per vida, no? Aquestes històries que ens muntem. Llavors, i tant, jo tirava molt d'aquest argument.
I arriba un dia en què ta germana marxa temporalment a Suècia. La vas anar a veure, eh?
Al final la vaig anar a veure, sí, al final sí, però em van posar molt entre l'espasa i la paret, perquè ja hi havia bitllets comprats, era l'aniversari de la meva germana i la meva mare va dir, doncs no passarà sola, anem-li a fer una sorpresa. I jo vaig dir, no ni parlar-ne, o sigui, ja és prou grandeta per passar el seu aniversari sola a Suècia, cap problema, o sigui, no. Però em va dir, no, a veure, es va quadrar amb mi. I va coincidir aquelles coses que jo... vull pensar que no són casualitats, que són sincronicitats de la vida, doncs que en aquell moment la meva mare va dir, mira, que mirant el diari avui he vist que hi ha una petita escola a l'aeroport de Sabadell que tenen un programa per persones que tenen por de volar. Potser pots anar a preguntar, perquè, és clar, els bitllets els teníem amb un temps d'antelació. I així va ser.
Ara entrem, com deia la Ruta, en tot aquest procés. Abans, però, m'està venint al cap aquella famosa frase que s'ha fet ja, que és la de Juan, les cares. Que és allò de... quan tu dius, no vull volar, que sóc mare. O, la meva germana és grandeta per celebrar l'aniversari. Clar, les persones que tens davant, quines cares et feien? Perquè...
cara,
o com tu intuïes allò, saps?
Clar, cara de sorpresa total, de dir...
Perquè m'estàs dient, no?
De dir que moltes vegades passa, i això molesta molt a la persona que té por de volar, per si algú ens està escoltant, que és, però si no passa res, eh?
Ui.
Llavors... clar, és un tema de... No, jo tinc por. Per mi passa de tot.
Real, no?
Clar, per mi passa de tot. O sigui, que estem parlant de que si jo vaig... per mi, la història que era que si jo vaig a aquest vol, ens morirem tots. O sigui, s'acaba la cosa aquí. Llavors quedarà la meva germana sola. Saps? O sigui, llavors, era com... és una sensació de... no m'entenen. Perquè ells és... moltes vegades cara d'incredulitat o a vegades, i a l'altre extrem, que és en plan, bueno, ja se li passarà, no, cara de... Va, no li donem importància, però clar, per tu en té molta importància.
I precisament a vegades fins i tot pot arribar a passar al contrari, no? Que no ets tu qui et fiques estos topalls o et fiques estos obstacles a tu mateixa de dir, no, jo no vull anar a volar i per tant m'invento aquestes excuses, sinó que és l'entorn qui et fica comentaris o et diu comentaris que també et frenen a fer-ho. Mm. Això passa?
I tant, i tant. Jo he tingut clients amb els que hem treballat la por de volar que em diuen, mira, és que els meus pares també tenen por de volar. I fins i tot un client que em va dir, jo no he volat mai, amb 40 i pico d'anys, jo no he volat mai. Però els meus pares, clar, com que veig que s'ho han passat malament i han volat potser un cop a la vida, però ja m'han explicat pestes, doncs, ostres, doncs jo prefereixo no volar. Llavors, què passa? Que quan ell va conèixer a una noia del Salvador i la noia va dir, pues, nos casamos, i ell va dir, vale, en Sabadell, i ella va dir, no, i en El Salvador, els pares deien, home, vols dir... anar fins allà. Llavors, clar, també és un tema a gestionar, de dir, bueno, anem a treballar també la gestió amb l'entorn, perquè potser són els que no t'estan permetent créixer i tu també ho estàs permetent a la vegada.
O fins i tot, crec que tu em comentaves, no?, que tu utilitzaves l'argument de no puc volar perquè sóc mare, però que després l'entorn també et dia, vols dir, volar, fer acrobàcies, sent que ets mare?
I tant, sí. Quan anava a campionats d'acrobàcia... m'hi vaig trobar una vegada que una familiar em va dir, home, he de parlar amb tu, és que ets mare, deixa de fer-ho això. I jo li vaig dir, perdona, a mi no m'ho pots dir això, saps per què? Perquè jo porto dies gestionant-me per això. I vaig aprendre que en els següents campionats, que llavors ja eren d'Espanya, els hi deia quan hi havia tornat. Deia, mira, que sapigueu que aquest entreno que us vaig dir que anava a fer ha sigut un campionat d'Espanya, perquè no volia que m'afectés... tenint en compte que jo em gestionava molt llavors i que per mi era quelcom nou. Jo ja havia superat la por de volar en avió, però per mi era una situació nova. I quan superem una por i ens acostumem llavors a estar còmodes, se'ns obren aquestes portes noves que són simplement això, situacions noves, desconegudes, però on moltes vegades la veueta de la por està allà.
Tu llavors vas llegir al diari aquest curs de vol. Com acabes al final? Pilota en un avió i fent acrobàcies al cel.
Mira, acabo... Una de les coses que em va anar molt bé és que em van proposar, després d'aquest programa, fer un vol amb avió petit, amb el meu instructor ja, que era instructor de capçalera. Llavors, com que era un amic meu, ja era amic, vaig dir, bueno, va, com que ets amic, doncs vinga, som-hi. I va ser també per gestionar-lo, aquell vol, però em va obrir moltes portes, perquè llavors, clar, vaig passar amb una línia aèria i va ser fantàstic. Perquè, clar, les sensacions també són diferents.
Clar.
I d'aquí, doncs, ja vaig anar familiaritzant-me amb el sector, jo ja anava molt a Sabadell, parlava molt amb els instructors, aquesta escola de pilots patrocinava un pilot, que llavors hi havia la Red Bull Air Race a Barcelona, no sé si us en recordeu, que feien uns pilots que feien entremig de conos aquí al front marítim, i ells patrocinaven el pilot espanyol de la Red Bull. Llavors, ells, en broma, moltes vegades em deien, vols que te'l presentem? Perquè així sabràs el que és volar. I jo deia, no, jo no el vull ni conèixer. Però llavors vaig ser al llarg del temps que vaig dir, doncs, mira, sí, perquè vull saber què li passa pel cap a aquesta persona per posar un avió al revés. O sigui, això ja és. I volar i estar feliç amb un avió al revés. I aquí va ser el meu primer contacte acrobàtic. Un dia que vam quadrar agendes, ens vam conèixer i casualitats de la vida, aquell dia ell tenia allà un biplaça, havia de sortir a volar, feia un temps fantàstic, i em va dir, jo he de sortir igual, però porto un seient buit. Pues, vens.
Com va ser allò?
Buah! Com va ser? Impressionant. Va ser impressionant. Va ser una barreja de sensacions, eh?
Això t'anava a dir, impressionant de bé o impressionant de... Ui.
Impressionant. Al principi, mentre m'estaven lligant, de dir què estic fent jo en un lloc com aquest, qui m'ha manat, dir que sí, però després, amb l'avió cap per avall, de dir, uau.
El que m'estava perdent.
El que m'estava perdent. I allà vaig pensar, ara entenc que els pilots moltes vegades tenen com un punt espiritual amb el fet de volar. Molt, sense estar vinculat amb res, simplement com molt d'ells, molt reflexiu, i dic, ostres, ara ho entenc, perquè és que hi ha molta calma aquí dalt, i el món es veu molt en perspectiva, es veuen les coses molt petites. Si a sobre els hi dones la volta...
Uau.
d'alguna manera també és una manera de relativitzar la vida, no? O el que està passant.
I tant. A mi m'anava bé volar, perquè llavors quan baixava relativitzava moltes coses. I m'anava bé aquests moments com d'estar dalt per dir tot allò que em semblava tan gran i tan caòtic. Ostres, aquí es veu molt petit.
I, per tant, recordes el primer dia que vas pujar a un avió, un vol, per pur plaer, diguem, sense patir?
I tant, em vaig a dormir.
Mira,
sí? Em vaig a dormir.
Això és, diguem, el màxim objectiu d'una persona que té temor.
És el màxim objectiu, però llavors em va fer ràbia dormir-me, perquè dic, ostres, ara que el volia gaudir, ara m'he dormit. Però sí, és la meca de la persona que té por de volar, ostres, és que jo algun dia vull dormir amb un avió. I...
És curiós perquè, per posar contrastos, a mi des d'aleshores no és que el tingui pànic, eh? Una cosa és tenir pànic a volar, l'altra és tenir por a volar i l'altra gaudir-ho. Jo tinc certa por a volar, sobretot en moments del vol. Però per no patir, el que intento jo és adormir-me.
Mm-hmm. Clar, és que...
Per no ser-ne conscient.
Clar, és que una de les coses que ja treballem des de la primera sessió és que potser l'objectiu no ha de ser no patir o fer les coses per no patir i no ser-ne conscient, sinó fer-les en consciència i anar a gaudir. I és diferent. És diferent si fem les coses per no passar-ho malament o per passar-ho bé.
Una mica posar l'avió a l'inrevés, canviar la perspectiva.
Clar. Treballem molt la motivació. Llavors, ostres, què ens motiva més? Anem al que ens motivi més. I aquí tot s'hi val. Tot s'hi val. Però probablement ens motiva més el fet de gaudir, passar-ho bé i disfrutar d'una experiència que no el quedar-nos a mitges i, bueno, jo ja em conformo amb no passar-ho malament.
Exacte.
No?
És això.
Llavors, moltes vegades això fa que tot i estar amb recursos que ens posem, per exemple, com pot ser la música, estiguem pendents del que està passant igual, perquè no m'ho vull passar malament. Però clar, segueixo estant amb el rum-rum aquí.
Per tant, a l'hora de superar una temor com és el cas de volar, quin paper juga la confiança, la seguretat en un mateix?
Bueno, molta. Per dir-te que treballem, quasi et diria, un 80% de mentalitat i 20% de coneixement aeronàutic. Wow. Quan jo ho vaig viure al revés, això, i moltes vegades es viu al revés, però al cap i a la fi, parlant de les turbulències, jo et puc explicar molt de pi a pa què són les turbulències i pots entendre perfectament, però si tu cada vegada que puges a l'avió t'expliques una història pensant que t'ho passaràs fatal...
Puc entendre-ho perfectament, el que és una turbulència, però ho passes fatal.
Però ho passes fatal.
Sí.
Llavors... Sí que el coneixement aeronàutic ens ajuda a posar coses al seu lloc. Si voléssim cada dia ja no el necessitaríem, probablement, però sí que hi ha un tema de mentalitat i de jugar. A mi m'agrada jugar amb diferents energies, amb l'empoderament, amb l'alegria i la il·lusió, amb la calma. És que l'atmosfera cada dia està diferent, però és que nosaltres cada dia estem diferents, també. Clar. I som persones diferents.
També et volia preguntar, perquè jo m'imagino que la por no s'elimina de cop, és una cosa gradual. Quant temps de mitjana, més o menys, tarda una persona a superar la temor de volar?
Mm-hmm. Mira, nosaltres fem un treball més o menys d'un parell de mesos, comptant, doncs, si ho comptem amb sessions, menys de 10 sessions o així, però sí que és veritat que hi ha un treball, potser hi ha un treball més intensiu al principi, i llavors hi ha un treball de seguiment d'aquella persona, com viu les experiències. Sí que moltes vegades el que passa és que la persona comença a treballar la seva por de volar perquè potser té un vol a 4 mesos vista. Ara ja estem treballant amb gent que vol volar a l'estiu, i això està molt bé perquè no hi ha la pressió del temps. Però entremig, quan estan... Normalment, quan estem a la meitat, sempre surten vols espontanis que no estaven previstos. Perquè aquella persona ja es veu amb recursos i llavors diu, ai, doncs és que quasi tinc ganes de provar-ho, a veure des d'aquí com ho visc. I aquí ja deixem el bucle aquell endimoniat per passar a una espiral meravellosa que ja porta cap a un altre cantó.
Hi ha molta més gent de la que ens pensem que té por a volar?
Es calcula que una quarta part de la població té por de volar... i d'aquesta quarta part, un petit tant per cent ja és una por... Hi ha gent que deixa de volar.
Ja és pànic, eh?
Directament, sí, sí, sí. Però podem trobar moltes varietats sota el paraigües de la por de volar. Gent que té por realment a l'avió, gent que té por a perdre el control, però que potser l'avió en si, a nivell tècnic, no li dona desconfiança. Bueno, hi ha com moltes...
I unes subbranques, per allà?
Moltes subbranques, sí, sí, sí.
Mm-hmm. De fet, també hi ha estudis que diuen que el 6% de la població d'aquí de casa nostra pateix alguna fòbia, i les tres més freqüents són la claustrofòbia, l'agorofòbia i l'aerofòbia, la por a volar. Vull dir que, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, és molt més freqüent del que mos pensem. Digues.
No, dic, de fet, anava a dir que una part de les persones comparteixen amb claustrofòbia, també. Però sol ser una claustrofòbia selectiva. Uh-huh. O sigui, en els llocs on estic habituat no la tinc, però a l'avió sí, perquè estic tancat i no puc sortir.
Uh-huh. Tenir por a volar també depèn molt de la percepció de control? És a dir, és una cosa que jo no controlo i, per tant...
Vale, és una cosa que tu no controles, però que és el que estàs intentant controlar per tenir aquesta percepció de control. Perquè si intentes controlar el temps que farà, no el pots controlar tu, ni jo tampoc. Uh-huh. O sigui, aquell dia plourà o no, o farà vent, o el que sigui. Però sí que igual pots controlar les teves interpretacions, o els teus pensaments, o la teva corporalitat, uh-huh. el que et dius, el que comuniques també als altres, i que de rebut ho estàs comunicant a tu, amb què et fixes. Llavors, aquí sí que pots incidir. Llavors, normalment hi ha aquesta sensació de... És que no puc controlar res, uh-huh. però vale, què és aquest res? Què és els pilots, la cara dels tripulants, l'avió si és nou o vell... Bueno, tot això ja et ve donat.
Uh-huh. Jo també em pregunto, perquè estem parlant molt de la temor, pot ser bo tindre por?
Home, i tant. O sigui, el que és la por és una emoció molt necessària per la vida. A mi no m'agrada tant parlar de positives, negatives, no com emocions. Jo penso que totes són necessàries, poden ser més agradables o menys, i que la por és una emoció que genera unes sensacions que no solen ser molt agradables i que són molt intenses i molt ràpides, però, home, ens permet estar vius cada dia i ens permet, en dosis molt baixetes, ser prudents en el nostre dia a dia i no travessar els carrers sense mirar i que ens atropellin els cotxes. O sigui que... I tant, també té el seu punt necessari i bo.
I com hi juga en tot el procés de superar la temor a volar l'humor? Quin paper hi juga l'humor en tot això? Ajuda d'alguna manera, també?
Home, i tant. L'humor, jo sóc molt fan de fer servir l'humor durant tot el procés i com a aliat indispensable, perquè moltes vegades hi ha la percepció de lluita. És que estic lluitant contra la por. Llavors, si em guanya la por... I al final és, bueno, deixem la lluita de costat, que la lluita ja és quelcom amb una connotació una mica desagradable, i anem a compartir un joc, això. Anem a fer agradable. Llavors, a vegades, el millor recurs és riure't de tu mateix, del que dius, de les històries que et muntes, d'aquesta imaginació desbordant, que quan treballem amb creativitat... Moltes vegades surt el... No, és que jo no sóc creatiu. Bueno, no ets creatiu per segons què. O sigui, potser tu et consideres que per fer un dibuix no, però per inventar tot el més hollywoodiense que et pot passar, ets supercreatiu. Llavors, no t'expliquis aquestes històries. Mm. Perquè també pots ser creatiu per posar-li coses noves, elements nous, en un lloc com és l'aeroport i veure'l d'una altra manera.
Mm-hmm. Tu ara, és el que diem, no? Fas també de mentora de vol, ajudes mm-hmm. altra gent a superar la temor, ho fas en videotrucades, ho fas a través de videotrucades amb altra gent, que tant pot estar aquí a Catalunya com arreu del món. Mm-hmm. No sé si tens algun cas que et parega curiós de gent que no ha agafat un vol per algun motiu.
Doncs mira, sobretot casos de feina, aquí hi ha temes de casos personals mils, des d'una parella que tenien un viatge de novici i un va marxar i l'altre es va quedar, això és com el més extrem, perquè és clar, això ja té una repercussió important, llavors en el camí que comencen, però també a nivell laboral, doncs persones que han deixat perdre oportunitats molt bones a nivell laboral i que han donat fins i tot a la competència.
Wow.
de dir, mira, nosaltres no podem, també s'inventen les seves excuses, nosaltres anem molt plens de feina, agafeu vosaltres. I llavors, quan estan en la tranquil·litat de l'oficina, diuen, hosti, que m'he deixat perdre bèstia. Tota una gira d'un artista internacional amb no sé quants xorros de concerts. I això també impacta a nivell clar. Personal, clar. Llavors...
I precisament ara fa dos anys, l'any 2022, vas publicar el llibre Vola, pilota la teva pròpia vida, de Libros Cúpula. Uh-huh. Per què vas decidir fer-ne un llibre?
Mira, va ser una mica així, que no m'ho esperava, perquè va ser l'editorial que em van dir, escolta'm, sabem que t'agrada escriure i ens hem assabentat a la història, vols escriure? I jo vaig dir, ah, pues sí. I m'hi vaig posar, però sí que llavors vaig pensar que seria interessant que les persones que estan en aquesta situació sigui de por de volar en avió o a la vida, no? Perquè l'hem obert perquè sigui útil una mica per tothom, estem parlant de mentalitat, uh-huh. però que puguin tenir una mica un manual on realment, amb algunes directrius, però on tot està per escriure, que puguin com anar-se creant el seu propi mètode a l'hora de treballar les seves pors i de superar-les.
Uh-huh. Per tant, és d'alguna manera d'autoajuda?
Sí, podríem dir que sí, barreja la meva història personal, barreja una història de ficció que ha sortit, que jo no esperava que sortís, però que també a nivell metafòric doncs aporta, i llavors doncs dinàmiques, exercicis, coneixements sobre la por, uh-huh. per desmitificar una mica la por i perquè moltes vegades hi ha la concepció de, és que no vull tenir por. Bueno, és que la por és necessària, és el que dèiem. Potser no és no tenir por, sinó aprendre a tenir-la com a aliada de vida, com a mestra de vida, i aprendre que el que a vegades et genera és el que t'està indicant és que potser hi ha una situació molt més bonica a l'altre cantó, si t'atreveixes a viure-la.
Mm-hmm. Tu has fet un canvi radical professionalment a la teva vida. Si t'haguessin dit que t'acabaries dedicant a això i que acabaries superant aquesta temor, què haguessis pensat?
Ah, no, que estaven tots bojos. De fet, el meu instructor el primer dia em va dir, tu algun dia pujaràs amb un avió d'aquests petits? I li vaig dir, tu estàs boig, tu no em coneixes. I ara és ell que em diu, hosti, és que Déu-n'hi-do el que has fet, és que jo no he fet ni vol acrobàtic. O sigui, i és que, tia, és que Déu-n'hi-do. No m'ho hagués ni pensat. O sigui, per mi hi han com dues vides. La meva vida anterior, com baixa de consciència, per dir-ho d'alguna manera, i la meva vida conscient, després d'aquesta experiència, i que m'ha permès arrencar el vol a la vida, també.
Sílvia, tu què sents? Abans us ho explicaves una mica, però tu què sents ara quan puges a un d'aquests avions per fer vol acrobàtic?
Llibertat, pau, diversió. Una barreja de coses, perquè, clar, cada dia estem diferents.
Jugues a volar? Una mica? És una mica això?
Bueno, entre cometes, perquè poc es pot jugar. Perquè tot està molt delimitat en aviació i poc es pot jugar. Però, bueno, mentre fas un looping, sí que és el punt aquest de joc que no tenen potser altres modalitats de vol, no? Mm-hmm. Però dintre d'aquelcom molt estricte i molt controlat i molt monitoritzat, Però per mi, jo et diria que hi he agafat com aquesta part com més espiritual. Uh-huh. Ja no tant de volo, agafo un avió, sinó em retrobo amb mi mateixa allà dalt i veig les coses d'una altra manera. I em qüestiono també potser allà dalt, perquè cada cosa que fem implica una decisió, uh-huh. no? És un, un, dos, tres, girem l'avió, llavors... Quan fa temps que no ho faig, és, un, dos i mig, tres, llavors és, deixa't estar d'històries, un, dos, tres. I això, metafòricament, ho he aplicat a moltes coses a la vida. El poder del sí, el poder de davant de qualsevol cosa, dir que sí, llavors ja veuràs com te'n surts.
Mm-hmm. També, només així com una curiositat, justament ara, mentre estem fent l'entrevista, està volant ton fill cap a Londres i una persona que ha recorregut els teus serveis, diguem, a la teva ajuda per superar la por de volar, està volant cap a Roma.
Cap a Roma.
Tu també patixes d'alguna manera per tota la gent que està superant la por a volar? D'alguna manera també els acompanyes en tots els vols que agafen?
Jo els hi tinc una enveja tremenda. O sigui, el que fa quan treballem l'espòs, que és quelcom com molt íntim i com molt de cadascú, és que es crea un vincle molt maco que va molt més enllà d'aquests mesos de treball. Llavors, jo anava amb la Renfe venint cap aquí i l'un i l'altre m'anaven dient mira, que ja estic a l'aeroport, que la clienta més que el meu fill ja 20 anys ja fa més la seva i és en plan, mama, no me'n pipis, no? Però jo li deia, ostres, però quina enveja, o sigui, jo t'ho canvio ràpid, eh? I em deia, doncs mira, és que ja estic aquí a l'aeroport i jo estic supercontenta. De fet, a vegades és que ens hem emocionat tot el grup junt.
Jo aniria acabant. Fiquem una miqueta de música. Vinga, som-hi. Quina és esta cançó, Sílvia, i per què l'has triada?
Hombre, Summer of 69 és un clàssic de Bryan Adams, que per cert vindrà a Barcelona.
Mira.
Ara la tardor,
sí,
crec.
Sí, sí.
I precisament he de parlar amb aquest client que es perdia molts vols laborals perquè porta la seguretat del seu concert. I a vegades sempre parlem i li dic, que bé el Bryan Adams. Vull dir que per mi és una cançó que jo he fet servir molt durant el meu procés per posar-li un punx aquí de marxa.
Doncs Sílvia Carré, moltíssimes gràcies per vindre avui a la caravana i per explicar-nos la teva història de superació.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Sílvia. Rucral, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana vinent, que vagi molt bé.
Molt bé, adéu-siau.